l'informatiu de Mutre. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutre. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia i bona jornada. Som a dimecres, dia 25 del mes de novembre. Avui és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i són molts els municipis que se sumen a aquesta data amb iniciatives diverses per tal de conscienciar la població respecte a aquesta xacra social. En parlarem a l'informatiu de Mutre, però també donarem compte d'altres temes d'actualitat municipal. Salutacions cordials de qui avui s'encarrega de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Tere Giner, comencem. L'Ajuntament de Tortosa ha obert 154 expedients sancionadors en els primers 6 mesos d'entrada en vigor de l'ordenança de civisme el passat mes de maig. Els motius de les sancions són diversos, però un dels més nombrosos és per sorolls que afecten a la convivència. Un altre dels aspectes més sancionats és per l'ocupació de la via pública, sobretot en els casos d'obres d'habitatges que tallen el carrer sense permís. Des de l'aplicació de l'ordenança sí que s'ha notat una davallada en l'incompliment de l'enganxada de cartells fora dels espais on està permès i de la pesca fluvial des de la via pública. La majoria d'actes s'aixequen d'ofici per part de la policia local, tot i que en alguns casos, com és el dels sorolls al carrer, la primera alerta arriba per trucades dels veïns. La regidora de Governació valorava positivament el primer any d'aplicació de l'ordenança i deixava clar que l'afany de la normativa no és recaptatori i que, de fet, l'Ajuntament està aplicant les sancions mínimes per cada infracció, excepte en els casos que hi hagi reiteració o que hi ha intencionalitat. Escoltem Rosa Cid, regidora de Governació.
El compromís polític era fer l'ordenança, la vam fer, la vam elaborar i, evidentment, en paral·lel, aplicar-la. Tot i algunes denúncies polítiques de que no teníem cap intenció, penso que les dades són evidents. En total, 154 expedients des del mes de maig fins ara. I bé, no tenim cap afany recaptatori, l'afany és educatiu i l'afany és... Doncs, sobretot combatre l'incivisme i que els ciutadans a poc puguem percebre els resultats de l'aplicació d'aquesta normativa en el dia a dia del carrer.
L'ordenança pel bon ús de la via pública, més coneguda per ordenança de civisme, va entrar en vigor el 14 de maig del 2009. D'entre les qüestions que regula l'ordenança s'inclou el vandalisme contra els elements de l'espai públic, la col·locació de cartells i pancartes a la via pública, la mendicitat coactiva, el consum de begudes alcohòliques i d'altres. Cid destacava la principal tipologia dels expedients sancionadors oberts.
Sorolls i problemes de convivència al carrer és la més considerable en un 33% de les expedients. En aquest cas ve a denúncia de veïns o de gent. No són sorolls de màquines o sorolls que es puguen mesurar amb un aparell, sinó que són molèsties provocades directament per la gent. També tenim un tant per cent de consum d'alcohol al carrer, però en aquest cas es produeixen molèsties, no tan sols consumir alcohol. De necessitats fisiològiques al carrer un 6,5%, deteriorament de mobiliari un 5%, col·locació de cartells un 4%, expositors a la via pública un 2%, comerç ambulant un 5%, ocupar via pública runes per obres o tallar carrers sense permís un 15%.
Però a més de l'aplicació de l'ordenança de civisme, la regidora de Governació decidia posar-se ferma en el compliment de l'ordenança de tinença d'animals de companyia, sobretot pel que fa als excrements de gossos. Així, des de fa 15 dies, agents de la policia local de Paixà s'encarreguen de vigilar i de controlar els propietaris d'animals.
En aquest cas, i tot i les campanyes i les recomanacions, però han rebut moltes denúncies, és una realitat del carrer, de que no tothom recull els excrements dels gossos i això pensem que és un tema molt greu i un tema inclús sanitari i en aquest cas està aplicant, hem obert 27 expedients per excrements a via pública i per tinença de gossos potencialment perillosos sense els requisits que marca la normativa, uns 14 expedients.
Recordem que les infraccions es tipifiquen com a lleus, greus i molt greus en funció de la pertorbació produïda i de la reincidència, i les sancions que s'estableixen oscil·len entre els 50 i 750 euros per a les infraccions lleus, 751 i 1.500 per a les greus i entre 1.501 i 3.000 per als casos ja molt greus. Després d'aquesta notícia, ens desplacem al municipi d'Alcanar perquè el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, la localitat, ha organitzat una roda de premsa per fer pública una proposta que portaran al ple de demà per donar solució a un problema urbanístic que el municipi té ja des de l'any 2001. D'aquesta notícia ens informa tot seguit Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Efectivament, Tere, bona tarda. Des d'Alcanar comentem avui qüestions de caràcter urbanístic i parlem d'aquesta polèmica qüestió que, a més, cal dir, demà dijous serà tractada en aquesta sessió plenària que el nostre Ajuntament s'ha convocat a partir de les 8 de la tarda. Parlem, com dèiem, de temes relacionats amb l'urbanisme i ho fem perquè el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ajuntament d'Alcanar, ha convocat este matí els mitjans de comunicació per presentar-los aquesta proposta que demà es portarà al ple per tal de donar solució a un problema que el municipi té des de l'any 2001, l'any en què l'Ajuntament d'Alcanar va autoritzar la construcció de 6 cases unifamiliars en filera enmig d'un carrer, concretament el carrer Mèrida, a la zona d'Alcanar Platja. Aquesta llicència mal concedida podria portar l'Ajuntament a una responsabilitat patrimonial important. A més, aquestes cases, cal dir, avui dia estan ocupades per terceres persones que en tot moment van actuar de bona fe. Ho explicava Manel Martí, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar. L'escoltem.
Va portar, diguem-ne, que es fessin aquestes cases enmig d'un carrer. Cal que s'informa, aquesta llicència té molts dubtes i molts aspectes que no són clars, no? Per exemple, sabeu que la qüestió de llicències és un antirreglar, no? Que la llei diu com s'ha de donar i quins informes s'han d'haver. En aquest cas, per exemple, hi ha un informe jurídic, només hi ha un informe jurídic, generalment la secretària o el tècnic d'Urbanisme de l'Ajuntament informa de que una llicència s'ajusta a la normativa i a la llei. El que és el cas de l'informe tècnic, l'informe que fan els arquitectes, és un informe manuscrit que no està signat i, a més, analitzant la documentació que pot reparar-te, és incompleta, no? Falten moltes coses que el normal hagués sigut haver demanat més informació, haver demanat uns topogràfics, pla d'emplaçament, i d'aquesta manera segurament això s'hauria evitat. Aquí se va tenir molta pressa en aquesta llicència i no es va demanar aquest això. I, clar, en principi també el nostre pla general diu que per la llicència has de tenir condició solar, això vol dir que has d'estar urbanitzat, i si no estàs urbanitzat has de presentar un projecte d'urbanització i fer la urbanització conjunta. Aquest projecte tampoc hi estava, no tenia encara condició solar.
A partir d'ara, per tant, l'actual equip de govern s'ha vist obligat a refondre el pla de millora urbana d'aquesta parcel·la, situada, com dèiem, al Canà Platja i promoguda per l'empresa Ona de Mar, Promo SL. Demà es portarà a ple i s'espera que es pugui finalment aprovar i resoldre d'aquesta manera una qüestió, com dèiem, important pel que fa al planejament urbanístic de la zona del Canà Platja.
Gràcies, Domènec. Continuem parlant de política municipal perquè el govern de l'Ametlla de Mar congela els impostos i les taxes municipals. Aquesta mesura pretén ajudar els ciutadans en la mesura del possible a pal·liar els efectes de la crisi en la seva butxaca, tal com ens explica en la següent crònica Araceli Domínguez, la Cala Ràdio.
L'equip de govern de l'Ametlla de Mar ha anunciat la congelació de tots els impostos i les taxes municipals de cara al pròxim any, en la línia d'implementar polítiques que ajudin els ciutadans en la mesura del possible a pal·liar la situació de crisi que estem travessant. El govern municipal va matisar que es tracta d'una mesura conjuntural, és a dir, es durà a terme mentre no revifi l'economia, qüestió que, segons els experts, pot succeir en tota probabilitat d'aquí a un any o dos. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Per les taxes que serien les altres, o les generals, o la majoria de taxes i impostos, també podem anunciar ara que se seguiran, diríem, mantenint o congelant, no es pujarà ni cap impost ni cap taxa, se quedaran totes congelades i la idea és de seguir-les congelant mentre es duri aquesta situació de crisi. I repeteixo, tant de bo altres governs de l'Estat o de la Generalitat pensés en el mateix, perquè com sabeu s'ha anunciat per l'estiu que ve ja l'augment de l'IVA, ja veureu que això estic convençut de que repercutirà negativament, sobretot al consum.
En referència a les llicències d'obres, l'executiu Calero també va anunciar la supressió del 100% de la taxa per a l'arranjament i la rehabilitació de façanes i la reducció del 95% de l'impost. D'aquesta manera, a més d'impulsar els canvis estètics anunciats a la façana litoral del municipi, es vol contribuir a la dinamització econòmica perquè les mesures possibilitin que particulars i empreses es decideixin a fer canvis a llars i negocis aprofitant aquest moment i alhora donin feina a les empreses que s'encarreguen d'aquest tipus de treball.
Gràcies, Araceli. Tot seguit, viatgem a Amposta perquè el govern destina 400.000 euros a la construcció d'una llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. Els diners provenen del fons estatal per a obres de creació i millora de la xarxa d'atenció a la dependència. El govern acordava avui destinar 400.000 euros a la construcció de la llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual que promou l'Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics del Montsià, a Passa, a Amposta. Aquesta subvenció es distribuirà amb càrrec als 61.965.893 euros traspassats a Catalunya a compte del Fons Estatal per a Obres de Creació i Millora de la Xarxa d'Atenció a la Dependència. El futur equipament, ubicat al número 23 del carrer Poble Nou d'Amposta, oferirà 12 places residencials. La seva construcció s'enmarca en la programació territorial fins al 2012 elaborada pel Departament d'Acció Social i Ciutadania, que preveu la creació de 210 noves places per a persones amb discapacitat psíquica a les Terres de l'Ebre. L'associació APASA és una entitat privada d'iniciativa social que gestiona 51 plaça pública del taller ocupacional, 12 places d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat física profunda i 15 places de llar residència. L'objectiu de l'associació és millorar la qualitat de vida i l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. No ens movem d'Amposta perquè des d'allí Manel Ramon avui ens parla també d'un tema social, el Banc d'Ajudes Tècniques, que ha significat un pas endavant en la millora de l'atenció de persones amb discapacitat de les nostres terres, una iniciativa que ha afavorit a un bon nombre de ciutadans i les seves famílies. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs sí, efectivament, unes 500 famílies de persones dependents a les Terres de l'Ebre s'han pogut beneficiar de l'assessorament i els equipaments cedits pel Banc d'Ajudes Tècniques, el conegut Combat, des de que es va posar en marxa l'any 2007. El servei, el primer d'aquestes característiques a Catalunya, recull i adapta material com grues, matalassos i coixins amb l'objectiu de cedir-los per a l'ús de persones dependents amb reduïda mobilitat a canvi d'una fiança o un lloguer simbòlic. Fins a l'octubre d'aquest 2009, 220 famílies van rebre algun tipus d'ajut d'aquest banc, un servei on participen els departaments d'Acció Social i Ciutadania, les principals administracions públiques locals i també està gestionat per la Fundació Pere Mata. De qualsevol activitat que es realitza a través d'aquest centre, ens parlava el delegat del govern a les Terres de l'Ebre d'Acció Social i Ciutadania, Adam Tomàs.
Hi ha una terapeuta ocupacional que és la que s'ocupa de determinar si compleix les condicions i, a més, quina és la millor opció per al cas concret. I també, evidentment, el treballador social de primària és el que es decideix. També la situació econòmica que tingui aquella família determinarà si es pot donar o no es pot donar. En tot cas, entenc que es prioritza també la situació econòmica.
Volem recordar també que aquest proper divendres de 27 a les 9:30 del matí a les instal·lacions de la Lira Ampostina es realitzarà l'acte inaugural de les segones jornades Es no es Ellen, d'estimulació multisensorial. Aquestes jornades pretenen oferir un espai d'intercanvi d'experiències entre professionals interessats en la estimulació multisensorial, també indicada per a millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència o discapacitat. És una activitat que compta amb el suport de l'entitat APASA, de l'Ajuntament d'Amposta, del Consell Comarcal, de la Diputació i del Departament d'Acció Social i Ciutadania de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. La ràdio que parla de tu. La ràdio que parla com tu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui se celebra el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Per aquest motiu són molts els municipis de les nostres terres que s'han volgut sumar a aquesta data amb lectures de manifests i xerrades informatives amb l'objectiu de conscienciar a la població respecte a aquesta xacra social. A Santa Bàrbara avui també es realitzen diversos actes contra la violència de gèneres, dels que ens en parlen la següent crònica, Josep Roig.
Doncs sí, també des de Santa Bàrbara tenim informació avui referida a la celebració d'aquesta jornada, d'aquest Dia Internacional. Santa Bàrbara, de fet, ha llegit un manifest contra la violència masclista aquest matí mateix a través de la ràdio municipal. I és que Santa Bàrbara també es volia sumar als actes que es fan arreu del país amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista que se celebra avui, com hem dit. Des del projecte Dona Activa, que aquest 2009 s'està duent a terme al municipi, avui els nens i nenes del Centre Obert La Oliveta fan un mural en commemoració d'aquest dia, que penjaran després a la façana de l'edifici de serveis socials. D'altra banda, la responsable local del projecte Dona Activa, Dolors Caçador, ha llegit per l'emissora municipal aquest matí, a migdia, el manifest que s'ha preparat per aquesta jornada perquè tothom pogués sentir-ho i assabentar-se'n. D'altra banda, també tenim informació avui d'un altre acte reivindicatiu en aquesta jornada que en aquest cas se celebra a la capital de la demarcació, tot i que està previst que hi acudeixin, pel que sembla, més de 400 dones de les Terres de l'Ebre. La jornada s'anomena La violència a l'entorn rural, un problema de tots, se celebra a Tarragona i l'organitza AFAMER. AFAMER és l'Associació de Famílies i Mujeres del Medio Rural, que també organitza, com diem, aquest acte, un acte reivindicatiu en motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Es tracta d'una jornada que vagi al títol La violència a l'entorn rural, un problema de tots, organitza aquesta entitat i que, segons ha explicat Paquita Armengol, vicepresidenta provincial d'aquesta organització femenina i que alhora és presidenta de AFAMER a Santa Bàrbara, és una jornada que té un especial interès per les ponències i les persones que participaran de la mateixa. L'escoltem.
L'acte se farà a Tarragona, a l'Auditorium de la Caixa. Els parlaments se faran allí i vindrà, estarà la vicepresidenta, la presidenta de Barcelona, senyora Teresa Capilla, la presidenta nacional de AFAMER Nacional de Ciudad Real, Carmen Quintanilla Barba, després el senyor alcalde de Tarragona i jo com a presidenta de Tarragona. Uh-huh. O sigui que la inauguració serem nosaltres restos. Després hi haurà una taula panel per a en temes d'anàlisi jurídics i psicològics per a en violència de gènere. La il·lustríssima doña Maria Teresa Vicedo Segura, magistrada de la secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona. Doña Alicia Moriana, intendenta, sotscap de la regió policial de Girona dels Mossos d'Esquadra. Doña Eva Bormarc i Salat, coordinadora de l'Oficina de l'Atenció a les Víctimes de Delitos de los Servicios Territoriales de la Justícia de Tarragona. I modera doña Teresa Capilla, que és la presidenta de Barcelona. I després hi haurà una ponència a càrrec d'un senyor, també de la duració d'un recurs contra la violència de gènere, pel doctor Gonzalo Brazosa Zaballos. És un senyor, un psicòleg, expert en desenvolupament rural.
Armengol ha estat l'encarregada de presentar aquesta jornada i explicava també a la nostra emissora que de les Terres de l'Ebre s'han desplaçat dos autobusos amb dones per assistir en aquesta jornada.
Continuem ara parlant de solidaritat, perquè gràcies al projecte Solidari Tu Ajudes de Caixa Tarragona, l'aula de plàstica del Col·legi de l'Aldea Maria García Cabanes serà una realitat, tal com ens amplia Seto Gallego en la següent informació.
Gràcies al projecte Solidari Tu Ajudes de Caixa Tarragona, l'Associació de Mares i Pares del Col·legi Maria García Cabanes de l'Aldea va aconseguir un total de 5.900 euros per a que es comencés a veure la llum amb la nova aula de plàstica del col·legi. Ara, l'AMPA ha engegat una rifa per poder aconseguir els diners que fan falta per l'aula de plàstica. En parlem amb Fernando Falcó, president de l'AMPA del Maria García Cabanes de l'Aldea.
Des de l'associació ens dirigim a vosaltres per agrair la col·laboració que vam tenir amb el programa Tu ajudes de la Caixa de Tarragona. Amb aquest ajut i el de l'Ajuntament de l'Aldea ha sigut possible començar el projecte de l'aula de plàstica. Aquest s'havia de realitzar en diverses fases, però finalitzarem l'aula dins d'aquest curs. I és per això que realitzarem un sorteig amb la col·laboració de tots els xiquets i xiquetes del centre. El sorteig tindrà el nom de Ajuda'ns a l'aula de plàstica, amb la col·laboració de Viatges Marsans, i consta d'un cap de setmana a un hotel de Salou amb spa. Es donarà un talonari de 10 números a cada xiquet o xiqueta per vendre. I amb aquest sorteig acabarem l'aula de plàstica perquè els nostres fills i filles puguin disfrutar-la. Des de l'associació us agraïm la vostra col·laboració.
Els menuts aldeans podran gaudir de l'aula de plàstica gràcies als 5.900 euros del projecte solidari de Caixa Tarragona, als 10.000 euros de l'Ajuntament de l'Aldea amb hores de feina de la construcció de l'aula i als 3.000 euros restants que s'aconseguiran del sorteig amb col·laboració de tots els xiquets i xiquetes del centre.
I ara anem a parlar-vos d'una activitat que es va organitzar aquest passat cap de setmana i que s'emmarcava dintre les activitats incloses a la Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç de Santa Bàrbara. La primera gala taurina. En aquesta gala es va realitzar la presentació de l'agrupació de penyes i comissions de bous de les Terres de l'Ebre a càrrec del seu president, Miquel Ferrer. Josep Roig ens en parla des de la Plana Ràdio.
El passat 21 de novembre, dissabte, va ser quan va tindre lloc dintre del mar de la Fira de l'Oli i dels Cítrics la primera edició de la Gala Taurina de Santa Bàrbara. Durant el transcurs de la mateixa es va realitzar la presentació de l'agrupació de penyes i comissions de bous de les Terres de l'Ebre, que va córrer a càrrec aquesta presentació del que és el seu president, Miquel Ferrer. Ferrer va explicar que aquesta entitat, aquesta agrupació de penyes i comissions de bous de les Terres de l'Ebre, intentarà agrupar a totes les penyes i comissions per fer front comú a totes les problemàtiques que puguen sorgir en detriment de la festa dels bous. Joaquim Martí, membre de la penya Planers pels Bous de Santa Bàrbara i un dels principals impulsors de la festa al municipi, explicava que la penya tenia programada aquesta gala taurina amb diversos actes relacionats amb els bous i, per tant, es va creure que la Fira de Santa Bàrbara seria el millor marc per presentar aquesta nova entitat que s'ha començat a gestar ara fa poc més d'un mes. Martí ens explicava a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre tots els actes que es van dur a terme en aquesta gala taurina planera.
Bueno, l'acte, primer que res, ve el president de l'agrupació, farà ell una miqueta, explicarà com s'ha creat, per a què s'ha creat i quines finalitats tindrà aquesta associació. Un cop s'ha acabat, farem una taula rodona en tots els ganaders que van vindre aquest any a les Terres de, bueno, a Santa Bàrbara. Crec que és molt important, hem de donar moltes gràcies a tots els ganaders perquè s'han desplaçat de Saragossa i de València, sobretot els dos, els d'aquí, Camarles, del Tebre, estan més propers, però bueno, des d'aquí vull agrair molt a aquests ganaders que s'hagin pogut desplaçar fins aquí. I després de la taula rodona, farem una projecció del vídeo resum de les festes majors d'aquest any i després l'entrega de premis.
Premis que es corresponien a les ramaderies que van participar a les passades festes majors, a les tardes de bous de les passades festes majors de Santa Bàrbara. Així, el premi al millor detall de la setmana va recaure, un premi que va recaure a la plantada que va realitzar la vaca culebra de Germans Benavent al pal de la llum del centre de la plaça de bous de Santa Bàrbara. El premi al millor bou va ser per al bou número 26, Cordovillo, de la ganaderia de Hilario Príncep de Lligallo del Gànguil. El premi a la millor vaca va ser per la vaca turquesa de la ganaderia dels Germans Benavent de Quatretonda, a València. I el premi a la millor ramaderia de la setmana va ser el guanyador de la Setmana Taurina de Santa Bàrbara per la ramaderia de Hilario Príncep de Lligallo del Gànguil.
Gràcies, Josep. Avui, per posar el punt i final al nostre temps de notícies, ho farem parlant de música i de la celebració de la festivitat de Santa Cecília. Primer, al municipi de Deltebre, perquè la Societat Musical Espiga d'Or celebrarà aquest proper dissabte la data assenyalada. Lluïsa Bertomeu ens en parla des de Radio Delta.
El 22 de novembre celebra la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, i és per aquest motiu que la Societat Musical Espiga d'Or de Deltebre ha preparat per aquest dissabte 28 de novembre diferents actes que enguany tindran com a escenari l'església parroquial de Sant Miquel. A partir de les 7 de la tarda hi haurà missa amb la participació de la coral de l'associació i tot seguit concert al Saló Parroquial amb la intervenció de la coral i la banda instrumental jove. Eleuteri Franc és el president de l'Espiga d'Or.
A les 7 de la tarda fem la missa en honor a la patrona de Santa Cecília, la patrona dels músics, i acte seguit al Saló Parroquial farem el concert. Ho fem tot de seguit perquè llavors és molt difícil un dia fer la missa, l'altre dia el concert, i d'aquesta manera els músics sempre els tenim allí i ja podem fer de seguir el concert. Serà un concert que ho han fet amb molta il·lusió. Actuarà la coral, la missa la celebrarà la nostra coral, i una vegada s'acabe, llavors també obri el concert, la coral, en dos o tres cançons. Acte seguit actuarà en el conjunt instrumental jove, que enguany s'incrementa el número de músics d'aquest conjunt, i després la banda farà la seva actuació. Esperem que hi hagi bastanta assistència perquè la gent disfrutarà.
Recordeu, aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a l'església parroquial de Sant Miquel, l'Espiga d'Arrús convida a celebrar amb ells la festivitat de Santa Cecília.
Gràcies, Lluïsa. A l'Ametlla de Mar, les audicions de cançons i instruments que es fan aquests dies són l'excusa perfecta per mostrar al públic el treball i l'esforç que fan els alumnes per assolir la categoria de músics i que alhora perdin la por escènica. Activitats que s'enmarquen en la Setmana de Santa Cecília. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
L'Escola Municipal de Música, l'EMMA, celebra durant aquests dies la Setmana de Santa Cecília. El recordatori a la patrona dels músics esdevé així l'excusa perfecta per mostrar el treball i l'esforç dels alumnes per assolir així la categoria de músics. Anna Vizcarro, cap d'estudis de l'EMMA.
Sí, la majoria d'escoles de música i inclús centres també d'educació primària i secundària ja comença a haver el costum de celebrar aquesta diada com el Dia dels Músics, que el dia 22, el diumenge dia 22 de novembre va ser la festivitat. Llavors, des de l'escola ja fa un parell d'anys que utilitzem aquesta excusa per poder posar al carrer o a l'abast de tothom tota la feina que es fa dintre de l'escola, i ho hem repartit durant tota la setmana, perquè fer-ho durant un dia sol o un dia únic són molts els alumnes que hi ha i moltes les activitats que es fan, i per no fer massa carregós un concert de 3 hores, doncs ho hem anat repartint d'una manera més còmoda.
Tot i que el començament oficial de la Setmana de Santa Cecília i jo aquest dimecres 25 amb l'audició de trompeta, guitarra i flauta, els passats dies 16 i 23 de novembre va haver dues audicions, una d'un conte musical a la llar d'infants i una altra als més menuts de l'Escola Sant Jordi. Aquestes audicions van servir per donar a conèixer els diferents instruments als petits, que no es pensin que la música només surt de la televisió o dels compactes. Dijous 26, tots els alumnes de llenguatge musical, en els seus diferents nivells, iniciació, sensibilització i elemental, oferiran un temari de cançons, i divendres és el torn del clarinet, la percussió i l'oboè. Dissabte 27 es recullen els músics que enguany comencen el conjunt instrumental. Aquests són Ivan Brull, Mireia de Gràcia, Josep Blanc, Sergi Brull i Genís Callau. Ja al desembre, en concret el dia 3, hi ha una audició de trompa dels dos alumnes que toquen aquest instrument. Ho faran a l'aula 1 de l'EMMA, en comptes de la sala, com la resta d'audicions. I el dia 5 és el torn del metall greu, el saxo i la banda petita. Com a gran final d'aquestes sèries de concerts amb motiu de Santa Cecília i quasi tocant el Nadal, té lloc el concert instrumental avançat el dia 19 de desembre. L'EMMA vol que aquestes audicions tinguin el màxim de ressò possible perquè els alumnes s'acostumin a actuar en directe, prenent així de mica en mica la por escènica i podent gaudir així també l'experiència de la música i la satisfacció per l'esforç fet.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta matinada les temperatures han sigut molt irregulars. S'ha notat la inversió tèrmica que s'ha incrementat, és a dir, que l'aire fred ha quedat més enclotat a les fondalades, i a la plana de Vic, per exemple, o al pla de Lleida, fent que en aquests sectors de manera local hi hagi hagut algunes petites glaçades. Però insistim que la distorsió ha sigut molt irregular i fins i tot en zones elevades i pròximes a aquestes zones enclotades els valors han sigut clarament més elevats. Esperem que la distorsió de temperatures quedi més uniforme i més regular al llarg de la jornada, perquè els termòmetres aniran recuperant-se i s'ubicaran entre els 15 i 20 graus, volem dir. Per tant, bastanta suavitat, potser valors un pèl més baixos que en dies enrere. La tendència és que aquesta tarda vagin apareixent alguns núvols prims que es faran més abundants a darreres hores de la jornada i és que per demà el cel estarà més tapat, ens estarà creuant un front no gaire actiu amb algunes clarianes esporàdiques i algun ruixat de neu, en tot cas en el Pirineu Occidental per sobre dels 1.700 metres. Aquest front, que és molt poc actiu, com dèiem, tendirà a obrir les portes a l'arribada d'aire una mica més fred. Per tant, pels propers dies, tot i que no és un gran descens de les temperatures, els termòmetres aniran baixant lentament i de manera progressiva amb un ambient completament de tardor i ambient més fred, sobretot ja de cara al cap de setmana, fins i tot de cara a diumenge, amb l'arribada d'algunes pluges a darreres hores.
Així, amb aquests canvis meteorològics esperats, nosaltres posem avui el punt i final a aquest temps de notícies. Els emplacem demà, com és habitual, des de la seva municipal i a l'hora de sempre, a l'informatiu de Mutè.